projecte, ja hem manifestat el nostre desacord, no només l'Ajuntament de l'Escala, sinó de manera majoritària doncs, tot el país, Catalunya i la resta de l'Estat, per una llei que ens considerem doncs, que suposa un atac directament a l'autonomia local, a les competències municipals. En moments en què el que s'ha de primar és l'eficiència i la prestació de serveis i que no pot ser més eficient, no hi ha ningú més eficient que el que està més l'administració més propera al ciutadà, que és el que coneix més bé quines són les mancances i quines són les inquietuds de la població, com són els ajuntaments, en aquest moment doncs, el govern central opta per amagat una mica sobre aquesta llei i d'altres doncs, altres reglaments i altra normativa que va aprovant doncs, per recentralitzar doncs, competències i buidar doncs, això d'autonomia als ajuntaments. Per tant, estem profundament en desacord i per això teníem una data, ens sumem amb un grup que hem de ser més de 1.200 ajuntaments per presentar aquest recurs d'inconstitucionalitat. Teníem fins al dia 28 i s'ha convocat un ple extraordinari per aprovar una moció en suport d'aquest recurs. I això és el que farem.
El que es fa demà concretament és això, no? Allò, sí. Sumar-se o posicionar-se amb aquesta moció, aquest Exacte. Recurs d'inconstitucionalitat
contra aquesta llei que, com dèiem, doncs posa en perill una mica tots els molts serveis que està prestant, en aquest cas, l'Ajuntament de l'Escala i que formen part del gruix de l'estat del benestar. El tema d'educació, el tema dels serveis socials, tot això es posa en qüestió i hi ha l'idea, hi ha doncs, la voluntat de buidar d'aquestes competències dels ajuntaments i traspassar-les a altres administracions més allunyades del ciutadà. En aquest cas podria ser la Diputació, se'n parla, per tant no podem estar d'acord. És cert que hi ha hagut un abús segurament per part de molts ajuntaments i la gestió econòmica, la gestió d'aquests serveis no ha estat del tot no ha estat massa curada per part d'alguns ajuntaments, però d'altres que sí que han fet la feina ben feta, doncs que en aquests anys de crisi, des del 2007, doncs mitjans de 2007 que va començar, o 2008, la crisi amb més contundència, doncs hi ha ajuntaments que hem sabut reaccionar i estem en una situació doncs, de solvència econòmica que ens permet tirar endavant doncs, serveis com serveis socials, educació, escoles bressol, escoles de música, i el que no pot ser, el que no és de rebut, és que ens posin a tots en el mateix sac i amb l'excusa doncs, de que es gestioni malament, doncs, és que ho vulguin traspassar-ho a una altra administració, que ens deixin treballar aquells que hem sabut fer la feina i que l'hem demostrat, és simplement el que l'Ajuntament de l'Escala diu.
A vegades, quan es parla de temes molt genèrics o molt generals, des de peu de carrer ens n'allunyem o no hi parem prou atenció, però aquesta llei que toca tant i tant en competències municipals, en el cas de l'Escala, posem-hi noms i cognoms, vull dir, quins serveis perillarien si acaba tirant endavant aquesta llei Arsal? En dèiem ensenyament, vol dir que quina és la competència municipal en ensenyament? Escola Bressol?
Sí, aquí el problema que tenim és que no estan ben definides tampoc les competències. Hi ha competències que tot i no ser competències pròpies, l'Ajuntament les assumeix i les desenvolupa. En aquest cas, per exemple, en temes d'educació, en temes de serveis socials. Això ens s'ha de poder deixar fer ajuntaments que poden prestar aquest servei amb garanties, i l'Ajuntament de l'Escala n'és un. Per tant, no podem admetre de cap manera que això, que amb aquesta excusa que comentava, doncs tot això ho traspassin a una administració doncs, més llunyana, sigui administració, sigui Diputació, sigui Generalitat o sigui l'Estat. Però sí que la concreció, a vegades la gent doncs, sentirà parlar d'aquesta llei, d'aquesta normativa, i dirà, bueno, això quina afectació té, el que ho comentaves, eh? Doncs pot tenir-ne i molta, perquè la competència, això, amb serveis socials, amb aquestes ajudes que fem, amb el centre de distribució d'aliments, que portem 40.000 euros, amb ajudes directes, amb el servei que es presta des d'aquí, des d'aquest edifici. Doncs tot això es posa en qüestió i és possible que ens diguin a partir d'un cert dia això no es pot fer i això ha de fer-ho doncs, o el Consell Comarcal o la Diputació. Doncs no, volem seguir-ho fent des de l'Escala perquè ens sabem i ho fem bé. L'educació, doncs també fem una aportació a l'escola Bressol. Hem apostat per una escola Bressol pública, destinant-hi molts diners, molts recursos. Doncs podem garantir el bon funcionament perquè tenim els diners i sabem gestionar-ho, doncs que no ens diguin que no podem fer-ho. Aquests són exemples, n'hi ha més, però aquests són exemples prou destacats com perquè la gent entengui que estem parlant d'una cosa seriosa.
Uh-huh. Es parla també dels municipis menors de 20.000 habitants, fins i tot la possibilitat d'haver de deixar de prestar serveis tan bàsics com el servei d'aigua, com el servei de neteja d'escombraries, que es contractaria, diguem-ne, des de la Diputació, des de, no sé si Consells Comarcals, no sé de quina administració superior.
Sí, això també ho preveu, és una possibilitat que preveu aquesta llei. Entenc que el govern pretén fixar un estàndard, un cost d'aquest tipus de serveis, i aquells que, doncs, que estan per sobre d'aquest cost i per tant són serveis deficitaris, doncs els volen recuperar i els volen gestionar ells. Però jo insisteixo que l'Ajuntament de l'Escala no està en aquesta dinàmica i es presten tots els serveis d'una manera, doncs, del punt de vista econòmic i també de prestació del servei, d'una manera, jo penso, molt, molt adequada, i per tant no hi estem d'acord, és el que hem anat dient.
En teoria aquesta llei entrava en vigor aquest mes de gener passat, no?
Sí, no sé exactament, penso que sí, que entrava el dia 1 de gener.
Quin risc hi ha, o des del coneixement dels procediments jurídics o legals pertinents, quan s'hauria d'anar aplicant tot el que diu aquesta llei?
Jo crec que hi ha molta confusió. És veritat que la llei entra en vigor el mes de gener, és veritat que diu el que diu, però normalment sempre hi ha un desenvolupament reglamentari que és el que acaba concretant en quin moment doncs, entra en funcionament i de quina manera, en major detall, perquè la llei només fixa la base, però la concreció la fixa normalment els reglaments. I això encara no s'ha fet i tampoc sabem si es farà, però estem bastant moment a l'expectativa de realment quina aplicació concreta tindrà això al llarg de, doncs, dels propers mesos. Jo entenc que de moment, doncs, malgrat ha entrat en vigor, tot això no es posarà en qüestió perquè no està prou estudiat. Parlem d'alguna competència, per exemple, en el tema d'aigua potable, de la gestió del servei. Doncs, bueno, això és possible que ho digui la llei per menors, per municipis menors de 20.000 habitants, però no hi ha més concreció. Per tant, jo tot això li dono una importància relativa, i en el temps veurem quina capacitat de desplegament d'aquesta llei i com s'acaba concretant, però de moment tot això no en sabem massa res, la veritat.
Altra cosa és que de moment, també agafant aquestes paraules, ja hi ha això aprovat,
sí.
I un exemple més del procés recentralitzador que està impulsant ara mateix Madrid.
Sí, sí, és el que comentava a l'inici, quan m'ha fet la pregunta, que bueno, no deixa de ser, doncs, excusar-se en alguns aspectes, en aquest cas de mala gestió, per anar plegant més competències i per recentralitzar. Estem en un moment que s'hauria de fer el contrari, s'hauria de dotar d'un millor finançament als municipis, i el que es fa doncs, és malfiar-se de la gestió dels municipis, dir que són els culpables de la crisi, quan realment doncs, els culpables és evident que no han estat els ajuntaments, perquè el deute públic es concentra doncs, principalment amb l'administració central, i bueno, van fent aquesta política el Partit Popular doncs, des de fa ja un cert temps que hem anat denunciant.
972-77-1000 és el telèfon de la ràdio, a la vostra disposició per a aquelles preguntes que considereu oportunes. Destacàvem a l'informatiu d'avui una notícia que toca molt en el dia a dia de la neteja de carrers, de neteja de solars, del civisme de les persones, especialment els propietaris d'animals domèstics, digues-li gossos, i fent repàs a 2013, el regidor de serveis en Robert Figueres hi posava números, 44 expedients oberts al llarg de 2013. Llavors, amb l'afegitó de dient 44 expedients sí, però més de la meitat s'han resolt només amb el requeriment. El propietari de solar en qüestió ha fet la neteja tal com se li requeria abans d'haver d'arribar a multar. No acabem de fer net mai. Sempre s'ha d'anar amb el requeriment pel mig perquè la gent reaccioni?
Doncs, malauradament, moltes vegades és així. Intentem fer el discurs, apel·lar al civisme, però no acaba quallant, i hi ha gent doncs, que es despreocupa i pensa que la responsabilitat del bon funcionament del municipi doncs, depèn dels polítics o dels que estan governant, de l'Ajuntament. Jo crec que aquesta responsabilitat és compartida i la gent cada vegada ho ha de tenir més present. Cada vegada tenim menys recursos i cada l'exigència és major. Per tant, abans jo recordo com comentaven que per exemple el que tenia la botiga doncs netejava el seu espai de vorera. Jo no sé si haurem d'arribar aquí, però certament la gent ha de ser conscient que els serveis que presta l'Ajuntament tenen un cost que paguem tots, i que la gent doncs ha de procurar que aquest sigui que sigui el menor cost possible, i això vol dir ser cívics a l'hora de netejar, de no llençar papers al terra, de portar el gos i no recollir l'excrement, de tenir la seva parcel·la i deixar que creixin herbes i que això doncs, invadeixi el carrer, la vorera, i que hi hagi d'anar a l'Ajuntament i hi hagi de fer un requeriment. Tot això la gent ha de ser conscient, i malgrat això fem aquesta pedagogia i de manera sistemàtica anem fent requeriments, doncs no acabem d'arribar-hi. Tot i així, jo crec que l'escala funciona d'una manera més que correcta i per tant tampoc ens hem d'alarmar, però sí que no hem de decaure i hem de seguir insistint perquè la gent sigui conscient i aporti el seu granet de sorra perquè perquè el municipi funcioni.
Arribem a l'equador del programa. Avui no hi ha l'alcalde, hi ha el primer tinent d'alcalde i alhora amb la cartera o amb la responsabilitat d'urbanisme. Per tant, jo crec de llei aprofitar que hi ha en Víctor entre nosaltres per treure el tema, segurament el tema més emblemàtic que hi ha ara mateix damunt la taula en l'àrea d'urbanisme. La reforma o la primera fase de reforma del front marítim de l'Escala. I la pregunta és sobre el calendari i sobre les crítiques que surten a la palestra sobre si primer es llença la pedra amagant el projecte, què va primer, si el pressupost o el projecte, i en tot cas quin calendari s'està seguint i com quins passos es aniran seguint aquests mesos que tenim per endavant fins que a l'octubre o tardor, com es va anunciar, s'engegui aquesta primera fase.
Sí, home, primer de tot jo crec que hem de dir que hem de ser respectuosos amb la crítica i amb la discrepància, i això jo penso que ho hem sigut sempre. Però dit això, sí que és veritat, i comentant les paraules del regidor, que és el que ha generat una mica el debat aquesta setmana, doncs sí que és veritat que hi ha gent, doncs no ens n'hem d'amagar i ho hem de dir, de la mateixa manera que diem doncs que la discrepància és bona, que la crítica és bona perquè ens ajuda a treballar més i millor pel municipi, doncs també hi ha una part de crítica que és una crítica doncs que hi ha sempre, facis el que facis, i que es manifesta novament doncs amb aquest projecte emblemàtic per la façana marítima. Gent sense massa fonament, doncs criticar per criticar, i això ens hem trobat, com deia en Robert, en quasi totes les obres importants de transformació que hem dut a terme a l'Escala els darrers anys. Per tant, aquesta no podia ser una excepció, i insisteixen per aquí doncs certa gent, certes persones, en definitiva. Bé, he sentit que parlaven doncs que això, com has comentat tu també, que no hi ha projecte, que demanem la subvenció sense projecte, que no sabem el que es farà. Home, jo em sembla que és caure...
Posem-hi nom a les coses. Sí. L'exposició que es va fer a l'estiu passat era un inici de projecte, no era...
Sí.
Era una exposició de motius.
Era una idea prou concreta i explicada per l'arquitecte, per en Carlos Ferreter, que és el
pas,
que va
pas proposar. Segon, l'Ajuntament, l'equip de govern, considera que allò s'ha de portar a la pràctica i es fa una previsió dins el pressupost 2014.
Exactament, sí.
Per valor de
500.000 euros.
I escaig. 500 sí. I escaig, mig milió d'euros previstos.
Sí.
Pas tercer, s'ha de rectar el projecte executiu, entenc.
Sí, i estem en aquesta fase.
Quan es preveu tenir el projecte executiu en redactat?
El projecte executiu, una aprovació inicial, la preveiem per el fem el 10 de març, fem un ple. No sé si serem capaços de tenir-la a punt. En tot cas, si no és el 10 de març, el ple de l'abril. Tindrem un projecte ja per fer un primer esbós, projecte inicial per fer aquesta aprovació.
I sobre aquest projecte, llavors, el concurs per seleccionar l'empresa que l'executiu?
Sobre aquest projecte hi haurà una exposició pública i finalment hi haurà una aprovació definitiva que ens servirà per licitar ja el projecte segurament a principis de passat l'abril o el maig, jo diria que el mes de maig. El mes de maig tindrem el projecte definitiu aprovat i algun plec de clàusules per licitar l'obra.
Licitació de l'obra,
el calendari.
Juny, juliol, licitació d'obra.
Finalment, adjudicació el mes de juliol i tenir-ho tot a punt per al mes d'octubre, mes de novembre, començar el projecte, començar l'execució.
Primavera de 2015, aquesta fase executada.
És un projecte que té un termini d'execució aproximadament de 3-4 mesos, podem dir com a màxim, el que ens diuen els tècnics.
Entre finals d'any, febrer, tirant molt llarg, març de 2015.
Sí, podríem dir el març de 2015. Però deixem que et comenti, Abel, perquè m'has tallat abans quan volia explicar-ho, i és que jo crec que tota la tramitació d'aquest projecte, l'explicació, el debat que hi ha hagut, jo crec que és modèlic, perquè al setembre ens van presentar la idea en detall. Va venir el conseller Santi Vila, que ho hem comentat moltes vegades també. El mateix arquitecte Carlos Ferreter va fer-ne l'explicació. Hem anat parlant amb molta gent. S'ha debatut a l'Ajuntament, no en un ple, perquè no s'ha presentat el projecte encara, però sí, a nivell dels representants polítics, s'ha debatut. Per tant, amb molt de temps. Hi ha hagut molt de debat. Hem parlat amb l'UBET, els hem explicat en què consisteix el projecte. I això és el que s'ha fet i ara s'aprovarà inicialment. Per tant, que hi hagi un debat és bo, però fem-ho amb mesura i no caiguem en el ridícul, perquè he sentit doncs, en aquestes últimes tertúlies que ens diuen, home, demaneu una subvenció i no hi ha ni un projecte. Parleu de què fareu això i no ens heu explicat, no hem vist ni el projecte. Escolta'm, el que conegui una mica com funciona la tramitació administrativa d'un projecte i com es demanen les subvencions, veurà que això és el que passa amb tots els projectes. Aprovem un pressupost, ho has dit tu, aprovem el pressupost el desembre del 2013 amb una previsió i amb unes memòries valorades, per tant, amb un cost de cada un d'aquests projectes, i aquests projectes es redacten i s'executen al llarg de l'any següent, del 2014. Per tant, no podem tenir un projecte, no cal tenir un projecte per demanar una subvenció, no cal tenir un projecte per explicar en què consistirà aquesta idea que es transformarà en un projecte. Ho hem explicat en tot detall, és bastant simple d'entendre. El que no vol entendre-ho és perquè no vol entendre, no perquè no hi hagi un projecte.
D'aquí que, independentment de les crítiques vagin en una línia o l'altra, que jo intentava en aquest programa fer una mica de calendari de quins són els passos que s'estan, sí, que s'estan fent.
Doncs són aquests, sí.
Tenim trucada, Víctor, no sé si irà lligada amb aquest tema que toca moltes fibres en la mesura que es parla d'un lloc tan emblemàtic com la platja o no. En tot cas, anem-ho a saber. Amb qui parlem? Hola, molt bon dia. Sembla que la línia és buida. Jo havia punxat una trucada que entrava o no anava per aquest programa o s'ha tallat o s'ha penjat. En tot cas, aquest era el tema. Parlant d'obres, i ja que tenim el regidor d'Urbanisme, doncs parlem d'obres. Una altra d'emblemàtica, i de quina manera, si més no pels anys de debat que va generar, és la sala polivalent. En teoria ara s'està... No, en teoria, la pràctica, ara s'està fent la fase, diguem-ne, que definitiva, la tercera fase i última. En parlarem d'aquí dos minuts, perquè estem recuperant la trucada. En qui parlem?
Hola, en Payet, de Can del Pilans.
Senyor Joan Payet, endavant, sisplau.
Per un programa de Camp del Pilans i una altra pregunta.
A veure.
Víctor Puga.
Què tal?
Sembla que et toca tu.
Molt bé.
Bueno, jo del Front Marí, que saps que, bueno, era bastant crític, ara esperaré que s'acabi de solucionar, que acabeu de parlar, perquè sembla que el que vaig sentint tant de tu com dels altres, bueno, la cosa no és tant com representava o es pensàvem o... En fi, veurem com va. Això és així i ho deixo així. L'altre és... Com va-ho urbanitzar, bueno, no urbanitzar, no. Com va-ho fer senyalitzar el carrer de Pilans, les direccions úniques, els, per allà on havien d'anar, havien de passar, tal. Bueno, hi ha molts carrers, però haig de parlar del de casa, perquè clar, em toca a mi, vull dir. Per entrar del carrer, o sigui, per la carretera del Bons, o carrer del Bons, no sé si encara és carretera o és carrer, carrer del Bons, cap a casa...
Cap doncs, al carrer, que es diu...
En diem carrer del Bons també és passatge, vull dir. Uh-huh. També en diem carrer del Bons, a casa és carrer del Bons 45, però d'acord, és el passatge. D'acord. Clar, hi ha una mica d'escaló bastant pronunciat per entrar de la carretera o del carrer a casa. Aquest n'és un, és bastant pronunciat. Si el cotxe ha de fer un bon cop, o bé hem de... no vull fer-ho, ni rebaixar-ho de cap manera, fer-ho jo, de cap manera. I llavors, quan continues, vas fins al carrer Vilanera, llavors has de girar cap a la dreta, ho he dit alguna vegada, no sé si ho vaig dir a la Maribel, però tu és d'urbanisme, doncs cap a la dreta, per enfocar, o cap a la carretera, al carrer de la Muntanya Rodona, o bé anar cap al carrer del Bons, o sigui, cap a la dreta o cap a l'esquerra, sí, et trobes que hi ha una inclinació bastant pronunciada de la carretera de Vilanera, del carrer Vilanera. I llavors a davant també ho tenim molt just. I si puja algun cotxe i en baixa algun, hi ha problemes. No n'hi ha hagut encara, però ja hi ha hagut tentatives de que es podia haver tocat. Esclar, potser podria trobar una altra manera de fer la circulació, que no és que és de... Veniu a mirar-ho, només demano't això. Veniu a mirar-ho, sisplau.
Uh-huh. D'acord.
No vas per mi tot sol, eh? És pels de Pilans, eh?
Molt bé.
D'acord, Payet. Adéu-siau. Abans de respondre al Víctor, tenim una trucada en espera. Li donem pas primer i llavors respondríem tot en bateria. Amb qui parlem?
Hola, bon dia.
La Nuri Català.
Sí, la mateixa.
Digueu, Nuri.
Ja heu canviat de tema, però, esclar, com que hi havia un problema tècnic, Sobre el front marí, no t'espantis, eh, Víctor?
No, bueno, no m'espanto en absolut. T'escolto, no, t'escolto amb atenció.
Mana, hosti, molt bé. A part de l'altre dia que vaig dir que jo me decantava per un referèndum, ja t'ho deuen haver arribat les orelles, bueno, sí. A part, allò és a part, però ara te vull fer una altra qüestió sobre això, el front marí. Escolta'm, no, en aquesta remodelació que fareu o totes aquestes coses, no teniu previst treure allò que hi ha a la dreta de la platja, mirant així en front, eh? Mirant de cara al cargol, diguéssim, eh? A la dreta, aquell racó.
Mirant el mar, sí. A l'extrem dret de la platja.
Sí, sí. Ja ho sap, en Víctor, que hi ha uns fluvials, ja ho saps, no?
Sí.
Bueno, escolta'm, allò, a l'estiu, dona una mala imatge, perquè ja dies que fa l'aigua, queden allà podrida, enxercada, sí. I una pesta que no es pot resistir, i és una pena, perquè aquell racó és un racó molt maco, és un racó que s'hi està molt bé, s'hi està, i bueno, i això dona una mala imatge per la platja, per aquesta platja, que jo me l'estimo molt, que és la millor platja del món. A veure si teniu... I això un dia ja li vaig dir-li, ja fa temps, ja li vaig dir-li a l'Estanis, a veure si ho podiu aclarir-ho, això, no sé, hi ha gent que hi entenen molt, que tenen carreres i màsters, per arreglar això, que no, ja que està aquesta remodelació, a veure si teniu previst allò, arreglar-ho també.
D'acord.
Només és això, eh?
Molt bé.
Entesos, Nuri.
D'acord, gràcies.
Gràcies.
Adéu-siau. Víctor, sobre les dues trucades.
Sí, el d'en Pallet, jo crec que bueno, ens alerta de que hi ha un perill amb una cruïlla, ens ha concretat molt bé en quin el carrer del carretera del Bons o Vilanera, aquesta és veritat que hi ha un revolt una mica així molt, molt agut, diguéssim, molt pronunciat. Jo em prenc nota i en tot cas doncs, ho passarem a policia municipal i urbanisme també i veurem a veure si dissenyant doncs ben modificant algun traçat del carrer o ampliant el carrer doncs podem solucionar si realment hi ha un problema que entenc que en Pallet doncs, es preocupa segurament amb raó. I contestant a la Nuri Català, coincideixo també ella en part, segur que és una, no sé si és la millor platja del món, però una de les millors platges del món i per tant mereix que tingui un tractament també doncs, adequat. I pensem que el front marítim, la façana marítima en aquesta part del municipi doncs, no el té, està molt desgastat, és un terra molt, molt trencat i podem millorar molt i molt amb aquest projecte doncs, amb un cost assequible per l'Ajuntament, subvencionat en gran part i que el tirem endavant doncs, en un moment que toca transformar el municipi amb aquesta idea de fer-lo més atractiu, més ordenat i potenciar allò que realment de potenciar, que són, que ho hem anat dit sempre, doncs, aquesta façana marítima, aquestes platges que tenim, les roques... Tot això ho hem de fer-ho i no podem renunciar a fer-ho. Per tant, podem parlar de referèndum, però la realitat és que l'actuació que es fa és una actuació amb molt i molt de consens, Nuri, amb molt i molt de consens, a nivell polític, a nivell municipal, avalat doncs, pel conseller que ens va venir a veure, sempre ho diem, avalat també per una votació per unanimitat el 2005, un PEMU, un pla especial de millora del nucli antic, que detalla amb molta concreció quina actuació s'ha de fer d'adequació en tot aquest espai, i és el que farem. Per tant, hi ha hagut aquí, i ho he dit abans, jo diria que modèlica, tota la tramitació, tot el debat que hi ha hagut, i totes les crítiques, i tot el debat, i totes les discrepàncies són benvingudes, però la idea que té aquest govern municipal és una idea molt concreta. Tenim un projecte de ciutat per l'escala que hem anat posant en marxa al llarg d'aquests anys i no ens podem aturar. I pensem que cal una adequació d'aquell espai i aquesta és la nostra intenció, sobretot, insisteixo, avalats per un consens molt ampli, malgrat algunes veus doncs, que intenten dir el contrari. Dit això, aquesta preocupació que comentava l'Uri Català d'aquest desguàs d'aigües també el tenim, és tot, penso que és tot el que recull el carrer del Port i que va doncs, a parar el primer tram de la platja, mirant des de la façana dels edificis a la banda dreta, és cert, i allò doncs, provoca males olors i incomoditats, sobretot a l'estiu, quan fa dies que no plou. Aquí, segurament amb aquest projecte, no sé si l'àmbit doncs, serà suficient com per actuar-hi, segurament en part sí, però la idea de futur és que aquestes aigües no desaiguin en el punt que ho fan ara i que vagin més enllà de, aproximadament cap a la meitat de la riba. Allà hi ha com una mena de bypass, com una bifurcació, que va quedar en desús en el seu moment, no sé si va ser quan es va fer aquesta última remodelació de la platja, va ser el 92, potser?
Sí.
El 92, doncs allò es va deixar i segurament haurem de recuperar-ho, és el que ens diuen els tècnics, i per tant que tot això doncs, millori en el sentit que apuntava la Núria Català, que agraïm la trucada i la suggerència.
Dos minuts i les dues per fer un comentari escuet de com estan anant les obres a la sala polivalent, Víctor.
Doncs estan anant d'acord amb els terminis que es va comprometre l'empresa, l'adjudicatària, i jo crec que a finals d'abril doncs segurament ja podrem fer-ne l'inauguració.
I acabada aquesta obra, la sala estarà acabada? Amb tots els complements?
Completament acabada. Sí que hi ha un entorn d'enjardinament i que no estarà, segurament no estarà acabat pel mes d'abril, però el tenim pressupostat, forma part de l'entorn, no tant de l'equipament, i el farem quan toqui, però segurament també dins aquest any.
Doncs amb això arribem pràcticament a les dues. Víctor Puga, moltes gràcies per haver compartit aquesta estona amb nosaltres.
Gràcies a tots.
La setmana vinent una nova edició d'Alcaldia, dijous, 13:45, fins al punt de les dues. Adéu-siau.
Gràcies, bon dia.
I ara, arribant a les dues, després de tota aquesta franja de programació local, fem una ullada al món, en la connexió amb les notícies en xarxa, des de les dues i fins a 2:45. Adéu-siau.